Baden, 87.6 FM.
Comentar, suggerir, compartir...
A Plaça de Dalt ens encanta fer-ho.
Per això, cada dijous a les 12:20 del migdia arriba la nostra hora, la teva hora.
Plaça de Dalt, els dijous a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix són les 12:25. Seguim avançant al magazín de l'Hora L. Encetem ja la Plaça de Dalt d'aquest dijous, dia 27 de març. A nosaltres, la Mercè Valls. Mercè, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia. Bon dia
el Miquel Pérez. Hola, Miquel.
Bon dia.
I, com és habitual de tant en tant, la Rosa Maria Hernández.
Bon dia a tothom.
Molt bones. Com anem, els tres? Tot bé?
Molt bé.
Sí.
Molt bé, sí, sí.
Preparats, sens dubte, per a parlar del que ha estat una de les notícies més importants del que portem d'aquest any 2014, sens dubte la més important d'aquesta setmana, i és que el passat cap de setmana es va morir el primer president de la democràcia espanyola, Adolfo Suárez. I bé, sens dubte, avui és un moment, sens dubte, amb la Mercè, amb el Miquel, amb la Rosa Maria Hernández, que sou un... A diferència de l'edat que tenim, entre uns i els altres, els que ho vau viure des de primera persona i que, sens dubte, ho podeu parlar molt més que no pas la nostra generació, no? Del que va significar Adolfo Suárez per al país, en aquest canvi, en aquella època de canvis, amb el cop d'estat inclús, també, què va significar la seva figura, com van actuar... És a dir, que tenim moltes coses que podríem parlar d'Adolfo Suárez i que, sens dubte, us deixo a les vostres mans per a comentar-ho avui. Però, si em permeteu, abans de començar, recordar que, com sempre, els telèfons de la ràdio estan oberts també per als nostres oients, 977 40 28 18 o 977 40 28 31, per si us voleu animar, trucar i comentar una mica més doncs, el que va significar per vosaltres Adolfo Suárez. Per aquesta pregunta comencem.
Bueno,
què us va significar per vosaltres la figura d'Adolfo Suárez?
Jo en aquest temps no estava en Móra, estava concretament en Tibisa.
Si fa o no fa.
I, pues, sí, però bueno, va significar com si de pronto obriguessin una porta, una porta que havia estat, o una finestra que havia estat molt tancada. Me sembla que havia luego un partit que feia això de les finestres obertes com a eslògan de eleccions. Però com si s'obrés de pronto una porta o una finestra i entrés un corrent d'aire, sobretot nou, d'aire nou. Perquè encara que durant els últims anys de franquisme la cosa ja no era tan rígida com era anteriorment, o sea, que incluso hasta los mestres feien vaga i tot, cosa que anteriormente no se podia pensar ni de cap manera, pues, sin embargo, quan va arribar Suárez, pues, tothom vam obrir aquesta finestra i vam obrir també el pit, vam respirar a fons a veure què significaria, quin canvi significaria. Jo penso que, ante tot, Adolfo Suárez jo el considero com una persona que els va tenir més grossos que el cavalló de Prim, per dir-ho d'alguna manera, perquè tenint tot l'entorn al tombant de en contra, pues va tenir els trons de fer una llei de reforma política, i no solo eso, sinó fer votar a mano alzada perquè tot el país s'enterava de lo que votaven a tots aquells senyors que venien del règim anterior, que sembla que no, però és gros això, és gros.
Jo era bastant jove llavors, però ja en el moment que va arribar l'Adolfo Suárez al poder ja es començaven, ja hi havia començaments d'intent de formar partits d'esquerra, perquè fins aquell moment partits d'esquerra exactament no n'hi havien. L'Àries Navarro va començar a fer petits partits, però realment partits d'esquerres, el Partit Socialista Obrer Espanyol, Partit Comunista ni molt menys, perquè fins a Adolfo Suárez no va arribar. Però ja començava a haver moviment. De totes maneres, jo sí que diria que Avui podem parlar d'Adolfo Suárez com parlem, però en aquells moments, en els moments inicials, no es veia tan clara la cosa. És ara que li donem la...
Rellevant.
Possiblement li hem donat el valor que va tindre ell en aquells moments. Ara, en aquells moments, sobretot les esquerres, eren bastant crítiques en tot el que passava, perquè els començaments no van ser molt aperturistes, i com que precisament se va elegir amb una persona que era del Moviment Nacional, llavors se tenia molta por, i eren moments molt difícils. Jo no ho sé si
era camisa blava,
si vos en recordeu, però hi havia, era un moment en què la ETA matava i matava a personalitats importants, el Grapo començava a sortir i matava a policies nacionals i a tot el que es trobava al davant, i començaven moltíssimes manifestacions, i la gent ja demanava de seguida, la gent d'esquerres pues demanava que els partits precisament d'esquerres pues que es legalitzessin, i era un moment bastant convulsiu. Jo d'això no se n'està parlant gaire, però sí que van ser moments bastant difícils per viure fins i tot la gent que estava una mica implicada en política. Possiblement els altres no se n'adonaven, però jo recordo que en aquells moments viatjaven moltíssim, i cada dos per tres anaves a Sants o a l'estació de Madrid i t'havies d'esperar i et feien marxar perquè hi havia bombes, intents de bombes. Jo no ho sé si vosaltres... No,
i lo que era la ultradereta pues també actuava d'una manera descarada. Jo recordo que em va coincidir un estiu d'estos de tenir que fer un curs d'actualització en Madrid, i bueno, i allí estava l'ordre del dia de que estaves a lo millor en una cafeteria, en un bar, i de pronto entraven 4 o 5 d'estos de ultradreta con cadenes de bicicleta en la mà i a cantar el cara al sol, i si no, mira. I això, luego gent que ara sense els noms, i entonces ara són demòcrates de tota la vida. Ara són demòcrates de tota la vida, però entonces la cosa anava com anava. Mira, sí.
També de jaquetes va...
Jo me'n recordo...
Entonces se decía molt aquello de camisa vieja, chaqueta nueva, no?
Sí. Jo me'n recordo molt de les primeres eleccions que hi van haver, que va vindre el Fraga Iribarne aquí, que era el president de l'aleshores Aliança Popular, i, claro, com que UCD, el partit que va formar, ara ja estic parlant una miqueta més de quan Suárez ja estava al poder, no? UCD era més centrista, ell va... Adolfo Suárez va procurar agafar persones, clar, que poguessin fer el canvi, i, per tant, diguem-ne que la part més extrema dreta era considerada Aliança Popular, veritat, que era així. I aleshores, jo me'n recordo que va vindre aquí al Cine Avenida, va fer una trobada amb gent de per aquí, i al rededor seu, amb ell no, però al rededor seu, no t'hi podies apropar, gent jovens que fins i tot anaven en cadenes i podien fer mal. Jo, la memòria a vegades és molt curta, no? Però passaven coses grosses. Me'n recordo que a les primeres eleccions, quan anàvem nosaltres, vaig estar des del primer moment en el Partit Socialista, que llavors encara era Partit Socialista Obrero Espanyol, aquí a Mora encara no havia hagut la unió entre PSC i PSOE, i anàvem a posar cartells i venien los falangistes, que aquí hi havia un grupet de noiets joves falangistes, i, bueno, mos diuen de tot, però paraules gruixudes. I quan nosaltres acabàvem d'empegar els cartells, passaven detrás i els llançaven.
A mi me va trobar, no com vosaltres de viatjar, sinó que estava recent estrenada del sent casada i mare, i no, clar, jo no viatjava tant aleshores i no estava introduïda com estaves tu dintre de la política. Jo vull parlar més de la Besant, que va ser un home de molt coratge, molt enteniment entre tothom, i molt legal i molt patriota. Vull dir que va ser un home que va treure moltes castanyes del foc, un home que va consensuar amb tothom, que va treure de l'exili a moltíssimes persones, i un home molt moderat i que no se li va pagar de la manera que
exactament, se no, no se li va pagar de
no
cap manera.
Va pagar de cap manera.
Ha quedat una mica a l'oblit, no?
Va quedar a l'oblit. I va ser una gran decepció per ell.
I molts que l'altre dia estaven allí fent el paperot allí, són la gent que li van ficar la zancadilla, que li van ficar la traveta i li van enfonsar el seu partit.
Saps què pensava, Miquel, jo? Pensava, els que estan aquí ara en aquest moment, què és realment el que pensen?
L'Aliança Popular va ser un dels que va anar més en contra d'ell, entre d'altres raons, perquè tampoc van votar la Constitució.
Però Aliança Popular, al fin i al cabo, no era el seu partit. Però Suárez cae perquè lo fan caure los varones de su partido.
Los
varones de su partido que luego van fer cap a Aliança Popular i se van convertir l'Aliança Popular en el Partit Popular, en PP.
Alguns van formar el CDS d'ells, però la majoria van fer cap després al Partit Popular.
Inclús el rei no li va pagar tal com es mereixia, perquè ell va salvar d'una i molt bona, que no sé si l'heu sentit comentar aquesta, en el rei, quan encara no era rei, que era príncep, diguéssim, abans de la Constitució, i la princesa Sofia en aquell temps va marxar d'Espanya, va fugir per raons matrimonials, va fugir d'Espanya. I el rei va acudir a Adolfo Suárez perquè retornés a la princesa d'Espanya. O sigui, que no és un comentari de cor, sinó que és real. Vull dir que l'única persona que amb ell va confiar en retornar a la princesa d'Espanya va ser en Suárez. I ell se'n va anar i van tornar tots dos. O sigui que va fer un gran pas, també,
la gran força
família
que va tindre ell és... principalment, perquè de totes maneres van ser els més perillosos, van ser el grup de l'exèrcit colpista que hi havia en aquells moments. Que cada dos per tres, perquè d'intent de cop d'estat ja n'hi havia hagut un abans. El que passa és que no va ser tan fort com el 23F. Però cada punt n'hi havia. I fins i tot, després que van guanyar les eleccions el Partit Socialista, quan Adolfo Suárez ja havia dimitit, també hi va haver un altre intent de cop d'estat. Vull dir que els cops d'estat estaven a l'ordre del dia. Jo me recordo que tota la gent parlava, bueno, i quan serà, quan? Sobretot quan van veure que aquell famós dissabte sant, Adolfo Suárez va legalitzar el Partit Comunista. Aleshores tothom pensava, bueno, ara aquí sí que ja és l'hecatombe, això. Realment, els que llegíem una mica els diaris i estàvem pendents de les notícies, estàvem quasi cada dia al mai al cor.
Sí, no hi havia el que es deia soroll de sables.
Sí.
Jo vull tornar al
que... Jo pensava que este soroll de sables, pues, d'alguna manera aniria acabant conforme anés desapareixent per llei natural de vida la generació aquesta de militars i de les casernes, però sembla que han deixat un bon fermento, una bona generació de fills i successors que continuen, tristament continuen amb les mateixes idees.
El que comentàvem, que va estar a l'oblit i que ara s'ha demostrat que el poble ha parlat ara, o sigui que ha tingut l'ocasió de sortir al carrer, és que n'estem cansats de lo que avui dia s'anomena polítics, d'ara. Que no hi ha ni consens enlloc, no hi ha diàleg, i només són les seves pròpies opinions. En aquell moment, quan hi ha més cap aquí, que va vindre l'enfermetat d'ell i primer de la seva dona i després de la seva filla, van portar als Estats Units a la Marianne, a la seva filla. Per poder-la portar allà, als medicaments, o sigui, a ingressar-la allà, van haver d'hipotecar la casa. T'ho pregunten, quin polític ara té d'hipotecar la casa per anar amb un estat privat o amb un Nova York o un altre lloc. Això avui dia és impensable, que un polític avui dia hagi d'hipotecar la seva casa per poder afrontar una malaltia.
Potser és a partir d'aquí, no? De la mort de la seva dona i la seva filla i posteriorment el seu diagnòstic de l'Alzheimer d'Adolfo Suárez, quan desapareix totalment de la vida pública, no?
En aquells moments sí, però de fet ja quan ell va formar el CDS, i el CDS pensa que va tindre molts pocs vots, si el 89
Sí, 80, va passar de 140 i pico, sí, a 4 o 5, com sí, aquell, sí, que, un canvi...
Mm. Va tindre molt poca gent, a ell no li va quedar cap més remei que de, deixar de fer el partit, deixar el partit. El flers,
jo penso que en aquella època, l'època de la transició, pues, va veure uns polítics, no solo Adolfo Suárez, sinó uns altres, d'una talla que hoy dia no los hay. Que hoy dia no los hay. Hoy dia el... Jo no sé què és el que estudia la gent, què passa amb la gent que estudia ciències polítiques, perquè luego resulta que tens tots aquests polítics que tenim en el candelero algun dia que ningú no estudia ciències polítiques.
Sí, però entonces, és que a més
a més... Què serveix aquesta carrera de ciències
polítiques? Però és que a més, Miquel, a part de les ciències polítiques,
s'ha de ser
humanitat.
Sí, per als que venen, espero.
Humanitat, sí. De totes maneres, en aquell moment hi van haver uns grups que sí que hi van posar tota la carn allí a la foguera, com se sol dir en català. Primer, el Adolfo Suárez, que va treballar molt, també tenia un grup de persones, inclús periodistes, que estaven al seu costat. I les esquerres van ser importantíssimes per a que les coses no tiressin endavant, és a dir, no s'acabés en una nova guerra. El fet del Carrillo, que acceptés vindre aquí, i en la moderació, ell ja volia vindre, però en la moderació que ho va fer, i els partits socialistes, fins i tot, que en un moment donat, més endavant, va quedar només en partit socialista, no marxista.
Sí,
és de que el camí van deixar moltes coses les esquerres, que algun dia o altre se'ls hi haurà de reconèixer també, perquè les dretes anaven a totes, i van haver parlamentaris de dretes o que sí, que van actuar bé, perquè hem de pensar que el mateix Parlament que havia sigut totalment franquista va ser el Parlament que, diguem-ne, va dir prou, acabem en això. I això també és important per a aquelles persones que estaven aleshores al Parlament. D'aquests parlamentaris segurament que un percentatge molt gran no acceptava la cosa, però un altre percentatge més gran encara sí que ho va fer, perquè se va acabar dissolent les Corts. I això va ser perquè ells mateixos ho van acceptar. Per esta banda, aquesta gent, i per l'altra banda, les esquerres, que també van fer una part important del treball. Jo me'n recordaré, no sé si vosaltres ens en recordareu, quan va haver la matança de Atocha, penso que es va dir, aquells eren uns advocats,
laboralistes,
que va matar l'extrema dreta. Eren uns quants, i la majoria eren del PSOE, del Partit Comunista d'Espanya. I tothom pensava que allò ja era el moment, inclús quan se llegeix la biografia de l'Adolfo Suárez, en aquell moment estava assustadíssim. I, en canvi, van sortir, van fer l'enterro d'aquelles persones, que van ser uns quants, ara no recordo el número que hi havia, però eren 7 o 8, a Madrid. Va ser un enterro espectacular, silenciós, en què es va demanar a totes les esquerres que, per favor, que no portessin cap mena de ni banderes, res de res, i la gent tota callada a Madrid. Això va ser un moment que va fer possible que després la transició fos més fàcil.
Però és que el diàleg hi té molt a veure amb tot això. O sigui, poder dialogar, perquè avui dia el que es diu és que si no dius això, ja no serveix el que
avui,
de
avui
més.
En dia n'hi ha un monòlogo...
No es pot dialogar
i no s'entén, més que el diàlogo... Hi ha un sector polític que el diàlogo no l'entén, més que escoltar sí senyor, sí senyor, el que vostè digui. Ningú està disposat a
escoltar
a cedir, que és el que es va fer llavors.
Ni a cedir ni a escoltar l'altre.
Les esquerres van cedir molt i van deixar a la cuneta coses, reivindicacions pròpies de l'esquerra de sempre, i les van deixar a la cuneta, va ser Felipe González, que incluso va dimitir porque no l'acceptaven en el partit el deixar de ser marxista. Va tornar, va ser Carrillo, que també es va deixar moltes coses, el Partit Comunista també es va deixar moltes coses a la cuneta, i les dretes, el que dius tu, no estaven disposades a deixar gaire cosa.
Clar, no.
Però jo penso que ell va ser el catalitzador que va aconseguir, sí, aconseguir que uns i uns altres anessin més cap al centre i no es tiressin cap als costats.
Tenia molta ajuda de part de la premsa, que llavors van sortir diaris, entre ells El País, Diario 16, diaris que, bueno, que lluitaven molt per la democràcia. I també perquè Estats Units i Europa, això també s'ha de dir, no volien que continués
una dictadura,
aquí. Bé, hi ha moltes coses que es van fer bé. És veritat que en aquell moment tothom dialogava. És veritat que actualment no dialoga. Jo penso que veient com ha estat l'enterro que li han fet, i veient, jo a mi m'he quedat sobretot en els últims moments, quan van posar, quan ja va marxar de Madrid l'Adolfo Suárez, que el portaven cap a Vila, i llavors marxava el president del govern. Com la gent li cridava i li dia: aprendet, sí, aprendet. Esta és la vergonya dels actuals governants.
Per això et dic que ara no va poder parlar al poble.
Que no saben governar. Mireu, el cas que tenim ara possiblement és el més fort entre Catalunya. No hi ha manera de que els dos puguin dialogar, ni un ni l'altre, eh? Ni un ni l'altre.
Però és que no fan cap esforç. No
fan
cap esforç.
Cap esforç.
Sinó estan en plan de deixar a veure què passarà.
I aleshores sí que se'n va fer, perquè hem de tindre en compte que l'Adolfo Suárez se jugava la vida. El dia del cop d'estat el podien haver matat perfectament. Sí, sí, sí. Alguns militars també s'hi jugaven la vida, perquè és veritat que sense alguns militars que el van apoyar, tampoc n'haguera pogut sortir. Sí. I el rei, que també ho apoyava.
S'ha de dir, Gutiérrez Mellado va ser un militar que va ser importantíssim també en la transició.
Clar,
eh? Sí. I és el que va fer callar al sector militar, i el que els va aguantar. Això és indubtable. Sí,
sí, sí. Jo, sense tornar tant a la vessant política, també volia dir una felicitació però pels periodistes. És cert que si tu no vols que entrin dintre la teva vida, vosaltres no entreu. O sigui, això està més que suficient demostrat. Van demanar respecte per tota la... jo em refereixo amb el temps d'ara. Van demanar respecte per ell, i aquest respecte s'ha tingut. El fill va dir que en un moment donat que hi hagués un canvi faria una roda de premsa, es va fer sense cap extrem ni de la manera del comportament tant abans, en l'època de Aida Suárez, com ara, els periodistes han sigut xapó. Jo em trec el sombrero davant d'ells.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Se'ns ha acabat el temps, així que el proper dijous hi tornem a les 12:20 a la plaça de Dalt. Gràcies, com sempre, que vagi bé.
Adéu.
Vinga, bon dia a tothom.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.